A Ràdio Vilafranca parlem cada setmana de literatura infantil i juvenil. Llegir per sentir. Els dimecres a 9:15 del vespre, amb reposició els dissabtes a 2:15 del migdia.
Us trobeu a la sintonia de Ràdio Vilafranca. Ja ho sabeu que un cop a la setmana disposem d'una estoneta per parlar-vos de literatura. Literatura sempre des de la perspectiva, en aquest programa, de l'infantil o la juvenil. Avui podríem dir que parlarem d'una novel·la juvenil. Dic que podríem dir, perquè la veritat és que pensem que pot agradar no només a joves, sinó a qualsevol edat. És una història que ens mantindrà intrigats, fins i tot, podríem dir, durant una bona estona de la seva lectura. Parlem de Les ales d'Isis, que a més ha rebut el Premi Guillem Cifré de Colònia 2021, editat per Barcanova, i la seva autora és la Marta Colomer, que està al nostre costat via telefònica. Marta, benvinguda.
Hola, bon dia.
Gràcies per acompanyar-nos. Evidentment, sempre les editorials necessiten i precisen de col·locar els seus productes, els seus llibres, en una col·lecció en concret, adreçada a un públic en concret, i en aquest cas, literatura juvenil. Però no sé si coincideixes a mi o va ser la teva idea d'escriure una història específicament juvenil o realment és una història que la poden llegir joves, però també la podem llegir la gent que tenim més edat, no?
Sí, estic totalment d'acord amb tu. De fet, moltes de les persones que m'envolten i a qui he convidat a llegir el llibre són adults i l'han seguit amb interès i m'han comentat justament això que deies, que no troben que sigui una lectura específicament juvenil, sinó que sí, pot ser una lectura oberta a qualsevol edat.
Estem parlant d'un llibre que pel títol ens deixa una mica despistats, si no ens expliques alguna cosa més, evidentment, i l'explicarem tot seguit. Les ales d'Isis, i veiem en la seva portada doncs, el dibuix d'una figura que ens recorda doncs, les pintures o els dibuixos de l'antic Egipte. Entre el nom d'Isis i el dibuix ja ens imaginem que ens trobarem amb una història que està situada a Egipte, però de fet no comença a Egipte, comença aquí i amb tres protagonistes que d'una manera o altra tenen una relació molt directa amb tu, primera perquè tu és l'autora del llibre, però segona perquè també la teva feina, la teva tasca és bastant semblant a la dels protagonistes, no?
Sí, sí, anem a pams. Primerament, el títol és Les ales d'Isis, efectivament, a la coberta, que és una coberta que particularment m'agrada molt, la trobo molt, molt encertada, i la figura femenina que es veu és una figura alada, és la deessa Isis, és a dir que, diguem-ne, és la representació de la deessa. I sí, les tres protagonistes són bibliotecàries, són tres bibliotecàries de tres perfils diferents, una bibliotecària d'aquí, que és la protagonista, és la de Kitab, una altra bibliotecària coreana, que està especialitzada en còmics i lidera una biblioteca molt especialitzada en aquest gènere, i tenim la Robin Book, que és una bibliotecària rural d'un poble perdut de les Highlands, a Escòcia, i les tres estan unides per aquesta passió per la literatura, per la lectura, pels llibres, bibliotecàries, professió i passió que comparteixen amb mi mateixa.
Uh-huh. El que sí que hi ha una diferència, suposo, és que no t'hi has trobat mai tu, no? Que te'n vagis a buscar un llibre perdut a l'antic Egipte, no?
No pas per manca de ganes.
Però, en canvi, sí que és el que els hi passa a elles, perquè elles formen un equip, no?, intrèpid, en aquest cas,
sí.
Però que no busquen assassins en sèrie ni coses d'aquestes,
no.
Busquen llibres.
Oh, i tant. A veure, elles tenen una preocupació que les uneix, tot i que, com et comentava, són tres perfils de bibliotecària molt diferents, i això es veu en quan es llegeix la novel·la. Sí que les tres estan unides per un objectiu comú, que és el de recuperar aquelles obres, diguem-ne, que desapareixen en el mercat negre. Aquelles obres doncs, que estan en biblioteques reconegudes, que són tresors literaris i que, diguem-ne, que algunes persones roben i fan desaparèixer, doncs elles s'han proposat perseguir i trobar aquestes obres desaparegudes. El que passa, i això també t'ho confesso, que fins al moment en què les encarreguen, diguem-ne, les ales d'Isis, que és aquest papir que han de recuperar, no s'havien trobat amb cap cas que valgués gaire la pena. O sigui, eren tres bibliotecàries amb molt bones intencions, però s'havien trobat amb casos de poca volada. Tot canvia quan les encarreguen trobar les ales d'Isis, que ara potser m'he avançat, però hem de dir que es tracta d'un document molt valuós que pot aportar una informació vital per conèixer i descobrir la història de l'Antic Egipte.
I per poder-ho descobrir, per poder-ho conèixer, aquí fa falta un viatge, no?
I tant. Sí, de fet, és un viatge que, parlar de Kitab, que és la protagonista, és un retrobar-se amb les arrels. L'Ada Kitab representa que és una noia que és filla d'un arqueòleg egipci i d'una mare, i la seva mare és europea. Així que, diguem-ne, per ella també tornar a Egipte és recuperar les seves arrels.
Podríem dir que, d'alguna manera, hi ha dos aspectes paral·lels en aquesta història, no? Un és la troballa de les ales d'Isis, l'objectiu de la troballa de les ales d'Isis, i l'altre, justament això que acabes de comentar, no? La redescoberta d'una mateixa, anava a dir d'un mateix, si fos en el meu cas, però si és el cas de la protagonista, d'una mateixa, no? De les seves pròpies arrels, no?
Sí, no només les pròpies arrels, sinó de la seva pròpia identitat. Al començament de la història, perquè crec que coincidiràs amb mi, si m'equivoco, si us plau, corregeix-me, és una història bastant trepidant, que té força acció, però, en canvi, el primer capítol és un capítol potser més reflexiu, en el que l'Ada Kitab ens mostra doncs, les seves preocupacions, sent un buit interior, com si el seu cor estigués incomplet, perquè li manca alguna cosa que no sap ben bé què és, però sap que no se sent completa del tot. I el fet de viatjar a Egipte li ofereix aquesta oportunitat de retrobar-se a ella mateixa, de descobrir-se i redescobrir-se a ella mateixa. Però tot això acompanyada d'un ésser misteriós que no sé si em vols parlar a tu, Josep Maria, o vaig tirant milles i avanço.
Sí, però tampoc no desvetllem masses misteris pels nostres oients, però sí que evidentment va acompanyada pel Xerqui, no? Que és aquest ésser tan especial.
Exacte, en Xerqui és una ànima, en realitat és una persona morta, és un príncep egipci que va viure fa 3.000 anys i que és l'encarregat de custodiar les ales d'Isis, aquest document tan valuós. L'Ada Kitab, per circumstàncies de la trama, arriba a conèixer i a viure una aventura juntament amb Xerqui, amb aquest príncep que l'acompanya en aquest viatge de descoberta.
Hem dit abans que una de les teves feines, a part d'escriptora, és bibliotecària o ha estat ser bibliotecària. No sé si encara ets en activa com a bibliotecària.
No, farà uns 5 anyets que vaig canviar el rumb, segueixo en el món editorial, diguem-ne, amb el món dels llibres, però no, les biblioteques les vaig deixar. Tot i que hi vaig treballar durant més de 20 anys, però fa 5 anyets que vaig canviar el rumb.
I a més, 20 anys i en diferents biblioteques, vull dir que has voltat molt, eh? No sé sí. Si al Caire vas anar a parar a la biblioteca del Caire, però...
Doncs a la d'Alexandria sí, i a la del Caire també. He anat unes quantes vegades a Egipte, és un país que m'apassiona fins a límits increïbles.
Aquí anava jo en la segona part de la qüestió. D'una banda, aquest coneixement que tens tu del món dels llibres, de les bibliotecàries, precisament. L'altre, et volia preguntar per aquest coneixement que dedueixo que tens del món egipci, però aquí ja, més que de professió deu ser de devoció, d'afició, no?
Ho és, sí, des de ben petita. Diguem-ne que la cultura egípcia, sobretot la mitologia, m'ha despertat des de ben petitona molta curiositat i molta fascinació. Una fascinació que no ha disminuït amb els anys, al contrari, diria que ha anat fins i tot augmentant a mesura doncs, que he anat viatjant a aquest país i he anat doncs, redescobrint cada cop els nous misteris i és una cultura tan vasta, tan complicada, alhora tan rica, tan misteriosa, que és que, diguem-ne, que es va reforçant cada vegada més aquesta fascinació per aquest país i la seva cultura.
Clar, dedueixo en la lectura del llibre que tens aquest coneixement, diguéssim, proper del Caire i i del país, per algunes descripcions que fas, per exemple, no? Hi ha un moment, una circumstància que entren en un cafè del Caire i, clar, de la manera que l'expliques i que el descrius és com si haguessis entrat, no? D'altra banda, allò que comentàvem, de que aquesta és una lectura per totes les edats, a partir d'una de determinada edat, evidentment a un nens de 6 anys no la recomanem, però a partir d'una determinada edat, per totes les edats, perquè, per exemple, també fas referències en algun cas, per exemple, quan entra en aquest mateix cafè, dius que era una decoració que li recordava alguna novel·la d'Agatha Christie. Aquest és un comentari que nanos d'avui de 15 o 20 anys potser no saben ni qui és o qui va ser l'Agatha Christie, per entendre's, no? Per tant, que també cal tenir un bagatge i una certa edat en algun cas per gaudir de tot el que expliques en la teva història.
Si no tenen el bagatge, també la intenció és generar curiositat. No només s'anomenen, diguem-ne, autors i autores, perquè està esquitxat, el llibre està esquitxat de referències a autors tan clàssics com més contemporanis. La idea és estirar el fil. Si hi ha algú que no els coneix, qui sap, potser tenen ganes de buscar informació sobre ells, com també es fa referència a les dones. És una preocupació que comparteixo amb la protagonista, que a les dones a la literatura no se'ls ha donat gaire ressò, o el ressò que considero que potser mereixerien. Doncs anomeno autores com la Christine de Pizan o l'Anne Hedoine, que poden no sonar en absolut, però confio que algú tingui prou curiositat per estirar del fil i conèixer aquestes persones tan apassionants.
La història, la novel·la, no és que tingui il·lustracions, diguéssim, com algunes novel·les clàssiques, però sí que té alguns dibuixos que l'acompanyen. Són moltes vegades petitons i són petits detalls, van espaiats, però em sembla que li donen una riquesa al llibre visual molt especial, no?
No és només una riquesa visual, sinó que també separen els dos mons. Diguem-ne, aquesta novel·la està, diguem-ne, passa a dos nivells. El que seria l'inframón, que és la història, que és la part de la trama en què l'Ada Kitab viu amb el príncep Serki, l'inframón és un espai sense temps, és, diguem-ne, com un espai quàntic en el qual desapareixen completament les nocions del temps i espai tal com el coneixem ara. Doncs uns capítols passen a l'inframón, és a dir, la trama Ada Serki, i uns altres capítols passen, diguem-ne, en el món visible quotidià, en el nostre món que coneixem, que bàsicament són els carrers del Caire, amb la San, la bibliotecària coreana, la Robin, la bibliotecària escocesa, i un taxista molt trempat egipci que les acompanya per tot arreu. Doncs aquests dibuixos, aquests detalls, que són figures egípcies, diguem-ne que donen pas o ens adverteixen que passem d'un món a l'altre. És a dir, els capítols que venen precedits per un d'aquests símbols passen o bé a l'inframón o bé al món exterior.
Això ja ho tenies tu al cap en el moment d'escriure la història i la novel·la o va ser a posteriori que vau convenir amb l'editorial que seria bo introduir-hi aquest grafisme, no?
No, ja va néixer així. O sigui, quan l'escrivia, fins i tot el que és la tipografia dels números de capítol són diferents. Si t'hi fixes, la tipografia dels números que passen al món exterior és una tipografia. Uh-huh. Els capítols que passen a l'inframón és una altra tipografia. És a dir, a nivell gràfic, ja la vaig concebre així. O sigui, d'alguna manera venia amb la pròpia escriptura. Hi havia d'haver aquests elements visuals detallets, discrets, però que donessin pas o que ens fessin veure que passem d'un món a l'altre.
Aquest llibre que avui estem comentant amb la seva autora, la Marta Colomer, és d'edició, podríem dir, que recent, tot just acabem de començar el 2022, i em penso que és de finals del 2021, si no tinc mal entès.
De novembre, sí.
De novembre, que és quan va obtenir el Premi Guillem Cifré de Colònia del 2021. Sí. Què ha suposat per tu aquest premi?
Una il·lusió fora mida. Pensa que el Premi Guillem Cifré de Colònia per mi és un premi que valoro molt. Molts dels autors premiats han estat autors de referència per mi. Era un premi que sempre he mirat amb lupa i el que mai havia gosat presentar-m'hi. Però aquest any sí. Aquest any, amb Les ales d'Isis, una obra que m'he estimat molt, que he escrit amb tot el cor, m'he vist en cor de presentar-m'hi i afortunadament he guanyat el premi. Molta il·lusió, que encara ara ho visc, que encara veig, diguem-ne, aquesta entrega del premi, fixa't, fins i tot em costa expressar-me, encara em genera emoció.
Esteu de bolos, entre cometes. Heu fet presentacions del llibre a biblioteques, que és on s'acostumen a fer aquestes presentacions?
Encara no, però penso que començarem ben aviat. A més, s'escau que aquest any és l'aniversari del descobriment de la tomba de Tutankamon, per la qual cosa la idea és fer força moguda al voltant de les ales d'Isis i bé, confiem que tingui una bona acollida i que la gent la gaudeixi tant com jo he gaudit escrivint-la.
Mira, aprofitem que estem parlant amb la Marta Colomer, que té aquest coneixement proper al món de les biblioteques i al món de l'edició. Ara, en aquests moments, estàs treballant en temes d'editorial.
Sí, en temes d'edició digital, sí.
Mira, aprofitàvem justament per demanar-te, ja que hem passat aquest gairebé 2 anys de pandèmia, que al principi semblava que havia de ser la fi del món pel món del llibre, però que, pel que ens diuen, i ara això és el que et volíem preguntar, sembla que ha estat una mica a l'inrevés, que la gent, mira, com que ha estat més estones a casa, el llibre ha viscut una mena de revifalla. Tu creus que ha estat així?
Sí. En aquest sentit, ja tinc dades del que és el món digital i sí, realment ha fet una crescuda important justament per això que deies. La gent, a causa del confinament, s'ha hagut de buscar altres vies d'entreteniment i s'han abocat a la lectura. Que duri aquesta empenta, però de moment sembla que sí, que es va mantenint. No només l'edició digital, també el llibre imprès ha tingut una revifalla. Així que és interessant que ens ho mirem amb atenció i confiem que duri.
Marta, el fet que estiguem parlant avui de les ales d'Isis vol dir que ja fa molt de temps que tu vas deixar aquesta història acabada i que després va entrar en el procés d'impressió i de publicació. Ara ja el trobem a les llibreries o a les biblioteques. Estàs treballant ja amb alguna altra història? I va lluny del que explica aquesta?
Tinc idees al cap, sí. El que passa que encara no m'he decidit amb cap d'elles. Tinc unes quantes idees. He de veure quina és la que m'acaba activant. Sí, clar, el fet de guanyar un premi estimula molt i és un diguem-ne que és un xut de creativitat que ara he d'endreçar. No crec que tingui a veure amb Egipte, o potser sí, vés a saber, perquè també tinc alguna idea que va cap aquí. No t'ho sabria dir. Encara he d'endreçar idees.
Per tant, de moment encara estàs amb això, amb el plantejament de la història,
sí.
I encara no tens el teclat de l'ordinador engegat, eh?
Sí, però és que en tinc tantes que hauria de decidir quin és el problema no és que no, el problema és que en tinc tantes que em criden l'atenció i em vindria tant de gust d'encetar que m'he de decidir. Ara és com papallones que em volten el cap i he de veure quina és la papallona que em fa seguir-la i explicar la seva història.
A vegades falta això, que hi hagi una guspira que t'encengui el foc d'aquella història en concret i deixar d'una banda de moment les altres. Et va passar amb això també el mateix, amb les ales d'Isi, o aquí ja ho tenies clar que volies escriure la història?
Les ales d'Isi va venir claríssima. Les ales d'Isi va ser una història que, per alguna raó, hi vaig abocar totes les meves passions, les meves inquietuds, així que la tenia molt clara. No em va costar gaire, perquè sabia ben bé el què volia dir, el com volia dir-ho i els personatges principals com havien de ser. A partir d'aquí, la història es va anar creant. La trama, diguem-ne, que anava sola. Sola, entenem-nos, la tenia molt clara d'inici.
Doncs mira, encara sort que vas tenir-ho clar i que vas tirar endavant, perquè si no hauríem pogut llegir aquesta història, Les ales d'Isis. Marta Colomer Romera, gràcies per acompanyar-nos a la sintonia de Ràdio Vilafranca i esperem en candeletes que aquesta guspira s'encengui i comencis a escriure ja alguna altra història.
Fantàstic, gràcies.
Adéu-siau.
Adéu.